Dos quarts de 12 del matí. Malcolm, què? T'emportes tot el que ha portat el Toni o què passa aquí?
No, un pel meu fill.
Un pel teu fill,
vinga. Una mentidera. Mira, ho porta com un per aquí.
Hola, Toni. Hola,
Toni. Jo sé que estàs escoltant la ràdio. Et porto un.
Teu bé?
Sí, molt bé, molt bé.
Adéu, adéu, adéu.
Tot ho bé, que escoltes tan aquesta colla.
Arrasen amb tot. I
hola, hola.
No sent res?
Sí, hola. Sí, noto que aquest micro baix.
Hola.
No cal que cridis.
Un, dos, tres, hola.
No, que et sentim, eh?
Sí, arribem a l'audiència.
No se sent res, hòsties.
Ara fareu un...
S'ha emprenyat, Toni, s'ha emprenyat.
Tirar el material sobre la taula, no.
Deixa'm en pau, t'escolto. No sé si és millor, no sé si era millor abans d'escoltar-te.
Ara estàs sentint o no?
Sí.
Ho sents o no?
Que sí.
Se sent.
A la dreta o a l'esquerra?
Mira.
Així, mira, veus? Aquí.
Una matinal de dissabte complicada, eh, Xavi? T'aviso.
Ah, sí? Per què?
Complicadet. Bueno, jo, per exemple, aquest matí m'he aixecat, he anat a treure...
No, sisplau. Ha explicat aquesta història 50
vegades. Vaig a un caixer automàtic, trec 40 euros, pujo cap a casa i m'he deixat els diners al caixer automàtic. He baixat, els diners ja no hi eren.
Home, a veure, què menys que passi jo.
Si us plau, a la persona que m'ha robat els 40 euros aquest matí al caixer del carrer Casp amb Roger de Llúria, que me'ls torni, sisplau.
No, a veure, primer, no es considera robar, perquè la persona que ha anat a un caixer i s'ha trobat 40 euros pensa que li està agafant del banc.
Ja,
no, que és Robin Hood.
Mira,
i la segona cosa...
Aquesta moral laxa que estàs demostrant ara mateix.
I la segona, és lamentable...
Una moral molt laxa,
és lamentable que vagis a treure diners que... You had one job, o sigui, no?
Perdona.
Una feina que era treure diners i els deixis allà.
És que hi ha una segona part aquí. És a dir, me'ls he deixat perquè anava amb presses per arribar a Pantalleros. Espero que aquests 40 euros me'ls posi la casa. Sí, és a dir, ja parlarem amb Eulàlia.
Ara. Parleu amb Eulàlia, feu el que vulgueu.
Parla tu amb Eulàlia. 40 pavos.
S'està posant.
Què vol dir 40 pavos? Un tio que s'ho deixa tot pels puestos. Però escolta, jo no puc anar.
No, escolta'm, jo li traig 40 euros.
No pot anar finançant el que us deixeu pels puestos.
Escolteu un moment. Què ha passat ara? Parla tu amb Eulàlia. Estàs a punt d'insultar-te. Pallasso.
Molt fort.
Jo li treia 40 euros al sou per tot.
Per tot. Exacte.
Mira, t'han tret 40. Algú pel carrer t'en traurà 40 més l'Eulàlia.
Saps què he dit?
El mes que ve.
Això no és conya. Ha arribat, ha explicat això, no sé quantes vegades, i al final ha dit, això m'ho paga Mundo. Això m'ho paga Mundo. O sigui, algú havia de pagar-ho i ets...
Ai, 11 i 32 minuts. Total, què anaves a fer amb aquests 40 euros?
No, són per pagar una persona que em neteja la casa.
En treus uns altres.
Sí, ja els he tret, ja.
Ja em vaig pagar-li teràpia al teu home.
Mira, és que em sembla poc 40 euros.
Sí, sí.
Havien d'haver estat 400.
Sí, sí. Extraordinari, deixar-los allà.
Bueno, sí, la persona que te'ls ha tret, si estàs escoltant la ràdio, ben fet.
Bravo.
Exacte. Molt bé, sí,
des d'aquí el nostre suport per haver robat...
Ja estàs en una cosa absurda.
Sí, sí, sí. 11 i 33 minuts. Un moment, abans els consells del supermercat Consum.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
I en conjunt, per primera vegada, no he vist cridar Toni García. Bon dia! Que per cert està de vacances, Jake, el muntatge aquest amb el Bon Dia, extraordinari.
Sempre,
eh?
Vaya mix. No?
Cada dia fa uns sobredors més llargs, per això, per altra banda,
sí.
Que dura més que les seccions.
D'aquí poc serà el Max Mix, ja, que dura bona hora.
Sí, pot fer disco, ja. 11 i 36 minuts. Va.
Avui podíem fer el Bon
Silenci.
Dia...
Silenci.
Podíem fer el dia Blai i
Broc. No, va.
Sí, Blai i Broc.
Sí.
Blai i Broc, els dos, va.
No, perquè serà de Salvador...
No, però endavant, vosaltres dos, eh?
Vale, atenció, vinga, va.
Va.
Noemí Escribano, bon dia.
Bon dia.
Toni García, bon dia.
Bon dia.
Òscar Broc i Blai Morell, bon dia.
Bon!
fortíssim.
Para la música. Para...
El pitjor crit que he sentit mai.
Para un moment la música.
Anticlimàtic total, però què han fet?
Però què han fet? Però... Sí. 500 sento... anys haciendo ràdio i no heu pillat de què va això del bon dia o què? Però,
aquesta trampa que ens heu fet aquí ara mateix.
Escolta'm, sembla, la setmana passada...
Com aquesta ensarronada...
Us dic una cosa, com un pin, em sento com un pintor que ha estat 5 anys fent un quadre...
Crec que esteu...
Hi ha entrat un tio del carrer... I ha vomitat a sobre el quadre.
Perdoneu.
I a sobre... Li està explicant al pintor que amb el vòmit queda molt millor el quadre.
Us puc dir una cosa?
Què és aquesta merda, Broc?
Et puc dir una cosa? Quan Picasso va començar a fer art abstracte, la gent no l'entenia, tampoc. D'acord?
Fuera. Bueno, no ho intentarem més, això. Això és lamentable. Broc, missatges ràpids.
Sí,
missatges ràpids. Diversos oients. Diu... un oient que diu... que això t'interessarà. Sí. Si alguien coge ese dinero es un delito. Apropiación indebida. Con suerte se lo ha tragado el cajero otra vez.
Ostres.
Això pot passar. Un altre oient. Quan no agafes els diners del caixer, uns segons tornen a ficar-se cap a dins del caixer.
Això ja ho sé. El que passa que a mi em consta com que aquests diners s'han... O sigui, en el meu extracte bancari ho he mirat i em consta com que aquests diners ja estan fora. És a dir... Estan descomptats ja. És a dir, no sé si això vol dir que algú se'ls ha endut o que potser el dilluns hauré d'anar al banc a parlar amb ells.
Però hi ha una càmera al caixer.
Sí, això ho sé. Però bueno, tampoc posaré aquí a denunciar algú per...
Bueno, no, per haver-te robat 40 euros.
Només has de dir que no vas agafar els 40 euros i hi haurà la demostració que no els has agafat.
Sí, és evident. Sí, ho faré.
Ja està, home.
Ja us aniré informant
el dissabte. Sabem que per tu 40 euros no són res. I que no vols... És que, clar, anar a la caixa un minut a dir que em vagis a... O és que és Òscar Broc, cuidado.
He de fer una pregunta, perquè ara fa temps que no trec diners del caixer perquè vaig a una targeta sempre, no sé si us passa, però el procés és targeta, fer la indicació...
El codi, clar.
Surten diners i surt targeta, no?
No, en el meu cas, almenys el caixer on jo vaig...
Perquè pensava, dic, sense treure els diners no surt la targeta.
No, surt primer targeta... No diré el banc, però és igual. Surt primer targeta i després, al cap de 5 segons llargs, surten els diners, que està...
Surt després,
Sí, clar, i llavors...
En el meu tampoc.
En el meu sí. No treu la targeta fins que no hagis...
El que jo vaig és primer targeta i després està una bona estona fent aquell sorollet de... I surten els diners.
Saps si hi ha un cartell que posa caixer per estúpid?
Però va, escolta, que tenim feinada. Primer, abans de començar, que tenim moltes sèries i moltes pel·lis,
Home.
Hi ha hagut el tràiler de... Quan arriba, Joker?
Bé, tinc...
El piano.
El senyor del piano.
A l'octubre.
A l'octubre,
Més d'octubre.
Home, és una de les pel·lis...
És el 4 d'octubre.
És una de les pel·lis de l'any, no? Joker 2 o què?
Sí, home, té pinta de ser pitjor que la primera, fins i tot,
Pitjor? No et va agradar, la primera?
És que el Toni no...
Una brossa...
A mi em va encantar.
A mi em va agradar.
No, em va semblar un pel·liculot.
A mi em sembla terrible. Terrible, amb un discurs, a més...
Però un moment.
Reaccionar-hi, no, lo següent.
Al voltant del que queda la història del cinema, l'escena de les escales és història del cinema.
És història del cinema. Sí.
A més, pels memes que s'han fet.
Icònic.
És una anècdota.
Una icona.
Bueno. Història del cinema... Quan us poseu aquestes...
Icònic.
Quan
coses que la gent recordarà... Ja.
Quan la gent es posa en aquest plan, especialment tu.
No, bueno.
Això és com quan vas empenyar que Matrix era una pel·lícula de Setmana Santa.
Sí. I continuo defensant-ho, però ja no, fins l'any que ve.
De debò t'ho dic, quan traieu aquestes teories em donen ganes d'anar.
Una pel·lícula cristiana.
Estic d'acord.
Amb què?
Amb això que dius, que dintre de 30 anys, quan es faci un recopilatori de les pel·lis de principis dels anys de tal...
No era aquesta escena. Totalment.
No és veritat.
Sí, és veritat.
No.
Què sortirà? No
és història del cinema.
Tot és història del cinema que deixa una empremta a la gent i que s'han fet mil memes i que s'ha parodiat fins a l'extenuació.
Això no vol dir que sigui una bona pel·lícula. No
significa que sigui bona o no.
És molt res dir història del cinema. Molt, molt.
I...
El missatge et posa en la reaccionari o no, però com a pel·lícula en si mateixa, fora del missatge que envia, és una pel·li molt potent.
És el missatge. O sigui, tota la pel·li està basada en una espècie de concepte de que...
Sí,
Batman és com el feixisme i és la llibertat, que és un missatge... I després hi ha certes coses al personatge, que és un tio que és un stalker, saps?
Sí,
que,
no? és un malalt, és un tio que està malalt, és el Joker, no? Evidentment.
Sí, però no es va interpretar així.
Home, clar, aviam, discutible. La gent que deia que aquest tio era un heroi, jo ho sento, però no. O sigui,
no, bueno, tant... però, sempre hi haurà sonats.
Sí. Quants n'hi havia que deien
això? Sí, sí, bueno, sí. Però això és una altra història. Evidentment, no, és la història d'una persona...
és la història. Perquè si aquesta és la lectura primera que fas de la pel·li, és que la pel·li no està gaire feta.
Però qui fa aquesta lectura? És una persona que és un dolent. No, no, jo no diré que aquest tio està bé del cap.
I a part sempre no trobarà sonats que li trobaran aquestes lectures no, era, al personatge, no era, com hi ha sonats que li troben lectures a la pastilla vermella de la màstica.
Estic parlant de crítica seriosa. Crítica seriosa. Diaris seriosos. Sí, ràdios serioses, teles serioses, crítics amb anys d'experiència dient que aquest tio era un antiheroi.
No és l'antiheroi.
I no és un antiheroi.
No és un antiheroi, és un dolent.
Però no, porta la contra un dia que hi havia quatre sonats que ho deien.
Però això no treu que sigui una bona
pel·li. Independent d'això, jo tinc moltes ganes de veure la Lady Gaga a la pel·li. A mi és que aquesta tia com a actriu m'agrada molt.
Què fa Lady Gaga allà?
És un musical.
És
la coprotagonista de la pel·li.
Com que és un musical, ella canta.
Fa una mica de por. Fa una mica de por.
Lady Gaga...
A mi, ella com a actriu m'encanta, jo ho sento. O sigui, tinc ganes de veure.
A mi que és boníssima. No tant com Aitana.
Tres quarts de 12 del matí. Va, abans de... Aquesta setmana tampoc voleu començar per les pel·lis, no, sinó per les sèries?
Sí. És que hi ha una
perquè
sèrie...
Perquè hi ha un seriot.
Ha arribat, no doblada, però sí subtitulada al català, una adaptació d'un videojoc que encara, quan encara estem recordant, The Last of Us, a Prime Video, una adaptació d'un videojoc que es diu Fallout.
Hello there.
Hello.
I'm here to show you a wonderful place.
Give me the hand of your father.
A veure, qui ha jugat al videojoc d'aquí?
Jo no, però...
Noé és la que té més contacte amb el món videojoc, eh?
El meu marit sí ha jugat.
Val. I el punt de partida quin és del videojoc?
És, segons m'ha dit, és la part 3, el Fallout 3 i part del 4, que està adaptant.
Però què és Fallout?
Fallout és la història de... Bueno, hi ha un cataclisme, hi ha gens...
Una guerra nuclear.
Sí, una guerra nuclear.
Un apocalipsi.
Sí. I llavors hi ha uns grups de gent que es van refugiar... i que estan vivint doncs, una vida paral·lela a sota terra, i el que passa és que estan vivint una vida molt naïf, estan com amb idees de quan sortim m'alliberarem Amèrica, a més, però clar, a la superfície hi va haver gent que va sobreviure amb mutacions i és la llei del més fort. Llavors,
és Mad Max.
Quan sí. una persona, una noia, que és una de les protagonistes, ha de sortir a fora.
A l'exterior.
Sí.
Se n'adona
de tot això i ha de sobreviure en aquest món.
Està bé.
Però el punt de partida és aquest, que sembla com molt, molt seriós, però la sèrie és
un despiporre.
És un despiporre.
Sí. Ah, és una comèdia?
Hi ha molt humor.
Bueno.
No, però és gamberra.
És molt gamberra.
Sí. O sigui, hi ha molta sang i fetge. No, o sigui, el videojoc és violent i aquí mantenen aquesta essència, però ho fan d'una manera que a mi personalment no em molesta de dir, ostres, tu... És desagradable, però des d'un punt de vista molt divertit.
Però els primers 20 minuts, per exemple, són purament... És drama pur.
Sí.
Que és quan comença la guerra, no?
Que, de fet, no t'esperes després que agafi aquest giro una mica de comèdia, a vegades, no? Sí, està claríssim. És una sèrie espectacular... visualment aclaparadora.
S'han gastat.
Però és que a més està tot ben fet, és a dir, sí. no grinyola gens l'estètica dels diferents... diguem que se centra en tres personatges, bàsicament. La noia, després hi ha una mena de cowboy zombi.
Mutant.
És personatge.
Aquest és el que no té nas?
Sí.
Aquest
és
el que no té nas. Tots els anuncis.
Una mica gran i rojo.
Bueno, hi ha un esforç de màrqueting important. Sí, sí, totes en fi, totes les parades d'autobús plenes de...
Absolutament. De jo crec que és un dels personatges forts, a part de la noia. Després també hi ha un personatge afroamericà que és un soldat que porta una mena de robot com d'anime japonès, que també és una passada aquell... I crec que les tres trames, a part de que conflueixen en moments, estan molt, molt ben equilibrades les tres, que a moltes sèries a vegades això falla. Hi ha una trama molt bona i després les altres són més fluixes.
Deixa'ns dir que els creadors són Jonathan Nolan, que és el germà de Christopher Nolan, i la seva dona, la Lisa Joy, que fa temps que fan coses junts, que han fet Westworld per HBO... HBO va dir, bueno, ja no estem interessats perquè ara tenim una sèrie sobre una ferreteria de Portland... on la gent va vendre les seves claus angleses antigues, perquè és el que s'ha convertit a HBO, una espècie de calaix de sastre, que aviat arribarà aquí, per cert, aquest calaix de sastre, ja veureu que empenyo a la bèstia. I Prime va dir, escolta'm, i els hi va donar, crec que, $300 milions perquè facin sèries en exclusiva per ells. Aquesta és la primera entrega, i em sembla que l'han encertat de ple, perquè la sèrie és molt divertida, és molt addictiva, ja està molt ben feta.
T'ha agradat tant, Blai?
Sí, a més, una sèrie molt de ritme, que sap barrejar molt bé tots els gèneres. I fins i tot el western, perquè hi ha el personatge
que és la part que més m'agrada a mi.
És que és un western.
És un western.
Perquè, de fet, la primera aparició del personatge és de pel·lícula del west.
És boníssim.
És de pel·lícula del west.
És molt tarantinià.
Sí, sí. I es nota que li han posat molta cura per tenir, finalment, un bon producte, per fer un bon producte. Jo és un entreteniment fantàstic.
Hi ha una cosa que m'agrada molt, que és com marca de la casa, que és a les escenes d'acció. Li agrada molt combinar música com lleugera dels anys 30,
quan
fa càmera lenta, i després tios que li volen el cap a un altre, que li tallen el braç a un altre. Ostres, això està molt ben fet.
És molt retro, en aquest sentit.
M'ha sorprès molt que ja portem dues adaptacions a videojocs portades exitosament.
Però són molt diferents, no tenen res a veure una amb l'altra.
I que Prime, a mi normalment les sèries que treu Prime no m'agraden gens, i aquí l'han encertat superbé.
Fallout, si la voleu anar a veure, la trobareu a Prime Video. Fallout, la nova sèrie sobre aquest videojoc d'un futur apocalíptic.
Està penjada sencera.
Sencera, sí. Val, perfecte.
Sí, sí.
Va, a les Antípodes, una altra sèrie, en aquest cas d'època, protagonitzada per Michael Douglas, que la trobareu a Apple TV. Es diu Benjamin Franklin.
You are... I am... Benjamin Franklin.
Michael Douglas fa de Benjamin Franklin?
Sí, sí, sí.
S'han equivocat amb el títol, crec.
Per què?
Jo l'hagués titulat El Perrucot.
No està bé.
Hagués fet un doblatge tipus L'Escurçó Negre.
Perquè
Benjamin Franklin fent...
El que explica la sèrie és el viatge que fa Benjamin Franklin als Estats Units, l'independència...
Sí, acabo de veure La Perruca, és increïble.
No, no, El Perrucot és...
La independència dels Estats Units està penja d'un fil i llavors se'n va a França a demanar ajuda als francesos per lluitar contra els britànics.
I llavors... És que... Sí.
Llavors el Michael Douglas arriba allà amb el seu net i, bueno...
Yes, we, Benjamin Franklin!
Sí, perquè, clar, el senyor intenta parlar en francès i la veritat és que és una sèrie, és un plom, la sèrie, és una llauna. Sí, no té almenys el més mínim ritme de res. T'avorreixes als 10 minuts, no saps de què estan parlant, no entens les trames, no saps què fot Benjamin Franklin a França. És tot un despropòsit absolut. I acabo, eh? És tan dolenta que al final Michael Douglas es converteix en l'únic recurs humorístic que tens per intentar trobar-li alguna cosa a la sèrie. Amb aquella perruca, amb aquell barret de pell d'os, amb aquella mena de barnús que li posen, i allà intentant parlar francès, al final li acabes trobant gràcia al pobre desgraciat aquest, que en teoria és el protagonista de la sèrie, no? És dolentíssima.
I porta aquests mocassins apretats de ballarina japonesa.
Va.
Que no pot... No, de veritat. I el veus caminar i dius...
No, es nota que han posat molts diners. I han posat molta pasta.
Diners,
el que passa
però,
que molts diners no vol dir que sigui una bona sèrie.
Molts diners, però com van acabar... Quan va arribar el pressupost del tema perruqueries, sí que acabat els diners, eh?
Ah, per cert, Xavi, hi ha una senyora que porta un perrucot i porta un barco en miniatura sobre el perrucot. Imagina't.
En èpoques, altres èpoques.
No, si voleu veure sèries bones amb Michael Douglas, mireu-vos, sisplau, El Método Kominsky a Netflix, que és extraordinari.
Apple TV, per tant, no recomaneu Benjamin Franklin.
No.
També s'ha estrenat a Movistar Plus la nova sèrie d'aquests argentins que estan tot el dia fent bones sèries, que es diu Nada, El Encargado i tot això. La sèrie a Movistar Plus, la nova, és... Però quantes sèries han fet aquests tios en un
moltes.
Any?
Moltes. I això es nota ja, eh?
Sí? Aquesta ja no ha anat tan bé. Belles Artes.
Soy viejo, soy hombre, soy blanco y heterosexual.
Deténganse ya mismo. Soy el director del museo.
¿Quiere que le traiga los asuntos pendientes?
¿Qué? Aquesta no us ha agradat, Tània, eh? Nada us va entusiasmar, L'Encargado sí.
Coppola, que també l'havien escrit aquests
també.
Tios.
Aquesta ja no, eh?
Però jo crec que se'ls comença a veure una mica el llautó.
Què és això?
Repeteixen la fórmula de Nada, no? És un senyor gran, que no entén els temps moderns... Que...
Però qui és aquest senyor gran?
És un crític d'art.
No, explica.
És un crític d'art, un expert en art molt reputat, que ja tenia uns 60-70 anys, que és de la vella escola, que és del vell món, i que opta a dirigir un museu importantíssim d'art modern, ara no recordo d'on.
A Madrid.
Iberoamericà.
Sí, un museu molt, molt important. I lluita contra dues noies, que són les altres candidates, una és una noia negra, i l'altra és una noia de gènere fluid, pel que entenc, que volen aportar, diguem, la seva perspectiva a aquest museu. Al final acaba guanyant ell.
Primer s'ha de fer que has d'executar.
Sí,
és creure't que la gent que vol modernitzar aquest museu fitxarà a un senyor blanc de 60 anys per dirigir aquest museu en lloc de dues persones que porten propostes que, com a mínim, són més trencadores, més innovadores i que podrien aportar alguna coseta més. No, fitxa d'aquest senyor gran que, a més... en el procés de selecció, perquè el primer capítol és bàsicament un procés de selecció, tota l'estona s'està queixant, deixant el...
Sí, sí, què hago aquí? Esto no me gusta.
Està reafirmant la seva condició de persona una mica amargadeta. O sigui, de fet, és que el perfil del personatge és el mateix que hem vist a Nada.
Sí, sí.
I ja és una mica... Ostres, és que l'únic protagonista que poden tenir aquesta sèrie és un home d'aquesta edat, blanc, caixós, amb la família trencada... És com ja...
Però és veritat, crec... que els protagonistes, tant de l'Encargado com de Nada, eren molt polièdrics. És a dir, que tenien certa complexitat que els feia gairebé universals. És a dir, tots ens identifiquem amb algú que està fart de la seva feina, ja està gran, ja no vol anar aquí, no vol saber res de ningú i tal. Però, a part d'això, tenien... El crític gastronòmic tenia això, no? Com es reconnecta amb la vida a través de la cuina de la persona que viu amb ell. L'Encargado té aquesta part del sociòpata... No? Que t'agrada veure'l de lluny i penses, hòstia, aquest tio un dia entrarà a casa i se'n menjarà.
Aquest és més unidimensional.
Aquest personatge d'aquesta sèrie, que és el director del museu, és un personatge completament neutre. O sigui, no té absolutament res a portar. És un tio que sí, que està cansat de la vida, li molesta molt la correcció política, la cultura de la cancel·lació, però a l'hora de parlar això, d'aquests temes, has de fer-ho d'una forma ja no només intel·ligent, sinó perversa. O sigui, o ho fas bé o no ho facis, però són autènticament torpots, pedestres a l'hora de fer-ho. I això a mi m'ho ha molestat molt. Perquè una cosa és que et queixis de que hi ha discriminació positiva, etcètera, etcètera, que es fa servir el gènere neutre, no sé què, i una altra és que facis això amb acudits de vell. Fan acudits de vell, dels anys 90. M'entens? Com si em posés a fer acudits de tartamuts.
Jo crec que...
Sí, sí, totalment.
Dóna la sensació de que se l'haguessin volgut polir...
Sí, com
anem,
encàrrec.
És un encàrrec.
Fa una olor d'encàrrec increïble.
I vinga, i ja
surt José Sacristán fent un paper absurd.
Sí.
Part, i a més, la relació d'ell amb aquest personatge és ridícula, perquè si és aquest personatge tan reaccionari, la manera que té de parlar amb ell és supereducada i després et confons a dir ui, quin idiota, no sé què. I ja està, part, no té cap sentit.
De veritat que és un museu d'art contemporani i el que pensa Sacristán són bodegones de fruites. Sí.
No s'acaba d'entendre.
Funcionaria com a element còmic a la realitat, però la ficció no t'ho creus.
Hi ha algun gag que funciona, però en conjunt la sèrie no està gaire
molt fluixa.
És com que no t'acaba d'enganxar.
Després hi ha una cosa que a mi em grinyola molt, i és que la sèrie al final queda com una defensa del senyoro.
Sí,
és una defensa del senyoro, que és la mirada aquesta freda, distanciada, de tots els canvis socials que s'estan produint.
La sèrie no us ha agradat? Es diu Belles Artes i la trobareu a Movistar Plus. Va, i l'última sèrie, home, és un dels temes que més es parla aquesta setmana, és el cas Daniel Sancho, que l'estan jutjant a Tailàndia. El dia que va començar el judici, es va estrenar a HBO Max una sèrie documental que, de moment, té un episodi que és el cas Sancho.
Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, ha sido detenido en Tailandia acusado de asesinar...
Perquè és un documental, això?
No.
Sèrie documental.
No, sèrie documental.
No li podem dir documental. És un...
Serà documental.
El primer episodi és una entrevista. És una entrevista,
a
Rodolfo Sancho.
El pare de Daniel Sancho.
Amb imatges d'arxiu, etc.
I imatges de Fuerteventura.
Però, sí, perquè crec que ell és d'allà. Bueno, aquestes imatges són surrealistes, perquè el tio està parant i hi ha com unes imatges panoràmiques de Fuerteventura, com si fos una pel·li New Age, una cosa raríssima.
I aquesta paraula que s'utilitza molt ara, que és creepy.
Totalment.
Que és una cosa com que et grinyola molt, no? Que et fa entre fàstic, pena...
Inquietud, no? Sí, sí.
I veient Rodolfo Sancho parlant d'aquest cas...
Però de què parla? Què parla?
Ell parla del seu fill.
Però el protagonista és ell.
Parla d'ell.
A veure, recordem que Daniel Sancho va esquartar... Bueno, el que s'està investigant al judici és que va esquartar o matar o
no, esquartarà. La part d'esquartarà, sí, aquesta està confirmada perquè ell
ho va reposar. Falta si va matar-lo també a Edwin Arnold.
No, el va matar també.
No, ell no ho ha dit, això.
No, sí. Ell diu que va haver una discussió i que el va matar. Però que no era premeditat.
Va ser un homicidi involuntari, bàsicament.
No? Vaja, això és el que jo sé.
Sí.
Homicidi involuntari. O sigui, està demostrat que el va matar i que el va esquartar. Llavors, primer es passa la cinta dient-li tipo a l'altre.
Sí.
Bueno, tipo,
el pare de Sancho li diu el mort.
Diu, hay dos víctimas y un muerto, diu. I després diu, llevot, atenció, posa'm una reverberació, sisplau.
Llevo.
Perquè la frase és... Llevo toda mi vida preparándome para esto.
Buah.
Diu aquesta frase, tio. Sí, el teu fill... Està a Tailàndia, a la presó, per haver matat i esquartarat un senyor, i tu dius, un, que portes tota la vida preparant-te per això, demostra que no t'has comptat que era de la vida, i el segon que dius és que el teu fill que està en una edat molt influenciable. Però si té 30 anys...
Que hi ha coses pitjors a la vida.
Però una cosa, què hi fa Rodolfo Sancho donant una entrevista?
Ah, no, a veure, estem parlant que els diners que li costaran aquests advocats...
Probablement els 40 euros de broc els hagi agafat Rodolfo.
Sí, segurament els té ell. Però imagina't el que deu costar aquest procés judicial, aquests advocats, és un mes sencer de judicis, estança, viatges... Tot això s'ha de pagar, Xavi. Jo això ho entenc.
No, però això va dir la seva advocada, per la tele. La seva advocada ho va explicar per televisió, que ja havia fet la sèrie, bàsicament pels diners.
Però jo no soc qui per jutjar que aquest tio, que el pare, vulgui aconseguir diners pel judici del seu fill. Ara bé, que estiguis una hora fent frases de Mr. Wonderful, de superació, de tal, parlant de tu mateix i dient... I fent com si fos un fet banal.
Què és el que pot fer aquest senyor davant d'una càmera? Que això és el que dic.
Doncs...
Què voleu que digui? O sigui, el tema és que jo no entenc què fa davant d'una càmera.
Aquí... Clar, és que tu et pots mostrar...
Pots fer el que vulgui, però no podrà dir res d'interès. És impossible.
Està penedit de tenir una relació que no coneixes el teu fill, perquè hi ha coses que diu que dius, com pot ser que no sapiguessis com estava el teu fill? Pots estar dolgut, pots estar moltes coses. El que no pots estar és una hora somrient a càmera dient, bueno, que no és per tant, que lluitarem, que està tot bé.
Hi ha moments de vergonya aliena, no només... Jo entenc que defensi el fill, al final és el teu fill, d'acord. El tema dels calés és un tema... No hi entraré... És a dir, tu pots demanar aquests diners per fer això, perquè els necessites per pagar la defensa del teu fill, però l'actitud que té el tio donant l'entrevista em fa dubtar de tot. O sigui, tinc la impressió de que els 90.000 euros els quedarà ell, al final, i el fill que la defensi un altre.
No, però
és que diu... En sèrio, comença... Ja dijo Seneca que... Si alguien vive el infierno, puede estar obligado a vivirlo dos veces.
Sí. No, és que acaba sent grute. I el que podia haver estat...
Però després d'això que ve? O sigui, no, si han més episodis de què?
Aniran seguint el procés.
En teoria, el capítol 2 era de la família.
Sí, de la família.
La particularitat d'això és que, jo no sé si s'ho han inventat ells o no, però que és un true crime a temps real, pràcticament, perquè tu estàs seguint un procés en el seu moment en què s'està produint. I el que podia haver estat un document d'un pare explicant com se sent, explicant què suposa aquesta situació impossible per ell, etc., acaba sent una mena com de sobreactuació estranyíssima d'un personatge que surt molt mal parat d'aquest documental, que és el pare. Si el pare el que volia era intentar suavitzar una mica la imatge que tenia, perquè ja tenia una imatge tocada amb la premsa, perquè la premsa deia que era molt arrogant, el que ha fet aquí ha estat corroborar que és un personatge arrogant, amb unes afirmacions New Age estranyíssimes i encantat de conèixer's. Que això és el que veus tu en el documental. Aquest tio està encantat d'escoltar-se.
Però és que més la persona que l'entrevista... també té com cunyeta i tal. I a més fan una cosa que formalment a mi me molesta molt, que és, en lloc de mantenir la càmera fixa, no? El plano frontal clàssic de True Crime on parles, li van fent planos als cantons i ell aprofita per girar el cap...
Beure aigua...
Jo entenc que allò dels planos és perquè no pots vendre una entrevista d'una hora, perquè és una entrevista d'una hora amb un tio assegut...
Però aquesta elecció formal... Et complica tot molt.
Sí, sí, no,
i li
no.
Dona, o sigui, això que deia la Núria, que és l'adjectiu perfecte. És impostat. Tan impostat que et fa fàstic.
És que sembla que estigui actuant.
A mi,
ho dic de debò, però, dic de debò.
Però un mal actor.
Sí, sí, hem sobreactuat.
T'ho dic de veritat, a mi em va fer fàstic.
De fet, els següents capítols es veuran un cop ja hi hagi sentència del judici. Fins llavors no...
Bueno, de fet, van treure el primer capítol de la plataforma, després de publicar-ho. Després el van tornar a ficar,
Van posar. Sí, sí. El caso Sancho és a HBO Max i fins d'aquí que s'acabi la d'això, no, tal. Què? Què?
12.
El 12.
Clic, clic, clic.
És que parleu tant.
Clic, clic. Això és el soroll del taxímetre. Clic, clic.
Va, anem a estrenes.
És el soroll dels 40 euros que et falten.
Anem a estrenes de sales.
40 euros més.
Ràpidament, la primera pel·lícula d'acció, que és el debut a la direcció de Dev Patel, que era aquell senyor que protagonitzava Slumdog Millionaire, i que ha fet una pel·lícula, es diu Monkey Man. De què va això, Blai?
Doncs explica la història d'un home a la recerca de venjança contra un grup de líders corruptes relacionats amb el seu passat i que són gent que s'ha aprofitat dels pobres, i ell el que fa és lluitar, es posa una màscara de mico i fa lluites d'aquestes...
Explicat així?
Sí, no.
És... Passar-s'ho, eh?
Però el cert és que la pel·lícula no està malament.
Ah, no està mal, eh?
No està malament. Mm-hmm. Això sí, jo el que li trobo són dues coses. Primer, la durada. Hosti, dues hores i pico per explicar aquesta història. No li calen. Després, el tema del muntatge, les escenes d'acció... Hòstia, són molt confuses, hi ha moments que dius, ostres, m'estic perdent, no sé què. I després desenfocar. El tio es passa mitja pel·li desenfocada.
Dius, pas tota l'estona netejant-te les ulleres,
em,
no?
Em treia les ulleres i dic, hòstia, aviam si sóc jo. No. Però això és sóc jo.
Perdona,
és...
una cosa, que estigui desenfocat és una caca, una roba, no ho sé.
No, és fet a propòsit pel director. Propòsit,
Està de moda, està de moda.
Està de moda desenfocat.
Sí, m'estàs dient que és la història d'un tio que va amb una careta de mico i està desenfocada, no?
Ostres, tu, Blai.
Ara mateix...
Però no està malament. Clàssic,
clàssic 3 estrelles.
3 estrelles.
Clàssic 3 estrelles.
Sí, perfecte. Una i mitja de persona normal.
La pel·lícula es diu Monkey Man. Anem per la segona.
Vinga.
Kristen Stewart, de protagonista, és un thriller que es diu Sangre en los labios.
You talked to your dad recently?
Ay, quin tamás.
Why?
Què?
Això la
què?
Kristen Stewart interpreta una encarregada d'un gimnàs que s'enamora d'una culturista. És una noia que se'n va cap a Las Vegas per participar a una competició i està de pas per allà. Llavors s'enamoren i el que passa que, bueno, en aquest enamorament, doncs, hi ha, bueno, passen certes coses...
Ja, sang i fetge.
Exacte. Relacionades amb la família d'ella, de la noia del gimnàs.
Però la Kristen Stewart no té res a veure amb el gimnàs, vull dir, amb el tema del culturisme i tot això.
No, ella no fa culturisme. Ella és l'encarregada del gimnàs. La culturista és l'altra.
Sí,
l'encarregada
del gimnàs.
Però
ella no fa culturisme.
No, ella no.
No
és culturista.
No.
Val.
Seria un gir molt estrany.
Sí, no?
A tu t'ha agradat?
M'ha agradat molt.
Molt?
Ara... Només li poso una pega a la pel·lícula i és que el tram final se li va de les mans. Però la resta de pel·li, hòstia, està superbé, perquè a més, la directora, que és una senyora que es diu Rose Glass, va fer fa anys una pel·li que es deia Saint-Maud, que es va estrenar durant la pandèmia, que era extraordinària, que estava molt bé. Jo crec que aquí ha demostrat el talent que ja va demostrar llavors, aquí el certifica totalment. Molt bona pel·li.
A mi m'agrada molt, em recorda molt la primera pel·li de les Wachowski, Lazos Ardientes, i recupera una mica un gènere que a mi m'agrada molt si està ben fet, que és el thriller eròtic. Juegos salvajes, el John McNaughton, Lazos Ardientes, pel·lis que si estan ben fetes...
O sigui, té càrrega eròtica important.
Puntet, puntet exploitation, no, també?
Sí. Instinto básico, sí, però...
Tractat
amb, aquí està tractat amb molt de respecte, això. O sigui, com a Lazos Ardientes, que li donen la volta al tema de la femme fatal i tal, i agafen un personatge una mica més ingenu i de més... A mi m'agrada molt com estan tractats els personatges aquí, m'agrada molt la Kristen Stewart, que em sembla una actriu increïble, i està molt ben explicat. O sigui, la història de l'enamorament i els llaços que s'estableixen entre les dues dones em sembla que estan explicats increïbles, tan bé com el Thelma i Lewis. Sí.
De fet, és un dels referents de la directora que diu... Bueno, he llegit una entrevista que ella diu que quan va estar en postproducció va tornar a veure Thelma i Lewis, va dir, ostres, hi ha molts punts aquí en comú, i que va dir a les actrius que veiessin Showgirls. Per aquí ja veieu una miqueta els referents.
Showgirls i Thelma i Lewis.
I tot això. I
sang i fetge.
I barreges una mica dels germans Coen, del cinema dels germans Coen, i et dona la barreja perfecta.
He vist que la culturista és Katie O'Brien, pot ser?
Sí. Val. Té una noia que havia fet, que era culturista. Escolta,
no, he vist que era bàsicament especialista, no?
Sí,
un estunt. Un personatge d'aquests.
Un doble d'acció.
Va, aquestes dues no sé si les fem o saltem directament a... Què dieu?
No. Home, a mi El Salto em va semblar una pel·lícula fluixa.
Jo diria directament a La Red Antisocial.
A La Red Antisocial?
Sí.
Bueno, la de...
A veure, què vols dir?
La de HLM Pussy.
Va, pues HLM Pussy.
Sí, està bé.
Que és una pel·lícula francesa,
sí,
que s'ha estrenat també aquesta setmana.
HLM Pussy.
Que s'ha estrenat al Festival de Cinema d'Autor de Barcelona.
Exacte, que explica la història de tres amigues, tres adolescents, i un bon dia una d'elles doncs pateix d'assetjament per part del millor amic del seu germà, i una de les altres noies doncs penja un vídeo a internet, doncs a les xarxes socials, amb l'esperança de que aquest tio doncs deixi de desitjar-la. El que passa que, bueno, el que no sap és que el vídeo el que farà és provocar...
Al contrari.
Exacte, que es posi en perill.
Sí, aquest missatge és molt interessant perquè, tot i que la pel·lícula parla d'agressions sexuals, a més, en àmbits suposadament segurs, perquè aquest amic que assetja és amic del germà d'una de les noies i està sempre a casa d'ells, és com si fos de la família. I explica molt bé com passen aquestes coses en entorns segurs, especialment en el món adolescent. Però el que explica la pel·li, que m'agrada molt, és les conseqüències que té aquesta publicació a Instagram per denunciar aquest assetjament sexual per part d'una de les amigues, i quins efectes té aquesta publicació en les altres dues amigues, que són de classe social més baixa i que són de famílies no desestructurades, però de famílies pobres. I que, a més, una d'elles és negra i l'altra és àrab. I com aquestes coses es poden fer des, perquè la noia que publica aquest vídeo és de classe mitja-alta.
I ho es veu diferent.
Exacte. Sí. I com pot afectar això en aquestes amigues que no són de la mateixa classe social? I a la pel·lícula això ho reflecteix molt bé, que de vegades quan tu creus que estàs fent una cosa pel bé, no estàs fent realment per aquelles persones. I això està molt ben explicat.
Sí, jo res, només afegir que és, em sembla molt interessant que posi de relleu el tema de l'abús sexual quan es parla de coses més petites, entre cometes, quan no parlem d'una violació, però parlem, per exemple, d'un petó no desitjat,
un apropament,
o d'un apropament no desitjat, que això és molt interessant. I l'altre, doncs, el tema de l'amistat de les tres noies, que està, és, les tres estan molt bé, és molt natural, i això que deia el Broc de la cultura del silenci, quan és això, no? Quan realment a ti no et convé parlar de determinades coses perquè t'afecta, depenent de classe social, del context. És una pel·li que està ben feta. Està
sí, prou i ho fa amb una mirada propera i jo crec que prou sincera. I, hi ha coses, per cert, perdoneu, que em recorda aquella pel·li How to Have Sex, que es va estrenar fa unes setmanes, hi ha coses que em recorda. A mi és una molt bona pel·li.
A mi sí,
em
sembla que a més explica una cosa que és d'aquesta generació, que és com es poden escalar les coses
molt ràpid,
d'una forma rapidíssima, i que es descontrola tot i ja no, o sigui, no tens cap possibilitat d'intentar frenar-ho.
Va, acabarem amb dues pel·lícules. En aquest cas, que són a plataformes, aquesta, si la voleu anar a veure, és a sales, HLM Pussy, aquesta pel·lícula francesa, i les dues últimes. Una és, les dues són a Netflix, em sembla, no?
Sí.
Sí.
Una és la que deia el Toni, La red antisocial...
Que lliga directament amb HLM Pussy. Do we even know who is this
4chan person or website? Que parla d'una xarxa que es deia 4chan.
Sí, 4... un fòrum d'internet, bàsicament, d'intercanvi de missatges. No?
Què és això? Inicis dels 2000 o fa 10 anys o una cosa així? Pot ser? No, és abans.
Jo diria que és més, no? Sí. Una miqueta més.
Sí, més cap aquí, eh?
Sí, sí, més cap aquí, no recordo l'any exacte, però comencen fent memes, de fet són els pares dels memes, d'una forma aparentment inofensiva, després es transformen en una espècie de comunitat que boicoteja coses que no els agraden, no? Diguem, una mica lliures d'ideologies, etcètera, etcètera, no? Com trolls, bàsicament, que trolegen tot tipus de coses. Després, a partir d'aquí, es forma Anonymous, que són gent expulsada d'aquest fòrum.
Que venen de 4chan.
Que venen de 4chan.
Sí, sí, sí.
I després es transforma en una cosa molt més perillosa, que és, finalment...
QAnon, no?
Sí, QAnon, que és aquesta espècie de teoria conspiratòria gigantesca...
De l'entorn
de l'extrema dreta.
De l'entorn de l'extrema dreta nord-americana, que diu que... Donald Trump és Jesucrist i que a través d'una sèrie de missatges vindrà la nova vinguda, que hi haurà un canvi, el Deep State, els reptilians, el Pizzagate, totes les... O sigui, porta... El que em sembla més interessant del documental és que va des del meme fins a la sala al Capitoli del 6 de gener.
Del que sembla
línia recta.
Menys, el més inofensiu, fins al que acaba costant víctimes mortes.
Si comencem un meme de la rana Gustavo clar, i acabem al Capitoli assaltant... No, és molt fort.
És molt interessant.
A mi em sembla molt interessant i em sembla també una pel·li de terror pura.
I a part, jo crec que és un tema que a mi em fa la sensació que aquí no coneixem prou. I que als Estats Units és un tema molt candent, que és el tema aquest de 4chan, de QAnon. Recordem que QAnon és el responsable de les teories del Pizzagate, per exemple, que un paio va anar a una pizzeria buscant un ritual. I també recordo una teoria de QAnon que és molt boja, que van convèncer a centenars de persones que anessin a un punt de Dallas perquè deien que el fill de JFK que havia mort en un accident d'avió ressuscitaria, apareixeria en aquell punt i proclamaria Trump rei del món. I va anar gent allà creient-se això.
A veure, la pitjor de totes, Òscar, si no recordo malament, és una senyora de Virgínia que va matar els seus dos fills petits.
Sí.
Perquè la van convèncer de que amb la vacuna els hi venia injectat una espècie d'ADN alienígena que les convertiria en extraterrestres. O sigui, una
increïble,
cosa bojíssima.
Però l'interessant d'això és com aquests grups s'apoderen d'aquests fòrums de llibertat. I això és el que explica aquest documental. De fet, hi ha un moment en el qual hi ha una convenció de 4chan i el fundador s'acollona perquè comença a veure que el 80% de la gent que està en aquella convenció comença a aixecar el braç a saludar a Sieg Heil. I se n'adona que tenim un problema.
S'ha anat de les mans, això.
Sí, sí, sí. 4chan, la història d'aquesta comunitat que es va fer a internet a través d'aquesta pel·lícula, d'aquest documental que es diu La red antisocial de los memes al caos a Netflix. Va, i l'última és aquesta pel·lícula a Netflix que té Aitana de protagonista, una pel·lícula que es diu Paret com paret.
És molt
buenísimo o no?
Pues no podeu estar gaire estona amb això, eh? Paret com paret. Ella és l'actriu protagonista, juntament amb el Fernando
Guallar.
No, Fernando Guallar.
Fernando Guallar.
Sí, perquè és, pel que veig, és, esto suena a Historia de Amor, o sigui, és una...
Jo no faré,
és un remake. Només faré una observació. Va, només una.
És una història d'amor o no?
Yes, és una història de paret en paret d'una noia que toca el piano i un senyor que és un inventor.
Sí. La que viuen, són veïns.
Paret en paret.
Paret en paret. Paret en paret. Hi ha un problema i és que la paret és molt prima, sí. No? I llavors s'escolta tot.
Sí, sí.
Tot.
Qui toca el piano? Ella toca el piano? Sí.
Ella és la pianista?
Sí, ella és cantant.
Ella és cantant i ell toca el piano.
Ella toca el piano, però cantant no està molt segura si pot ser cantant. Ella dubta de la seva...
Sí, sí. Bueno, fan que dubti.
I ell... Ell és un inventor que no saps què merda està construint.
Jocs, inventa jocs.
No, no, videojocs, perquè està a vegades amb un suplet, amb una lupa, però no fa res.
No, no, són jocs d'aquests de...
Bueno,
jocs, típics jocs.
De maquineta.
Sí.
No se'l veu fent... Sí, no se'l veu fent. És el típic tio que té tota la casa plena
de
ferralla. De ferralla no fa res. Tot el dia allà, amb la jaqueta posada... Bueno.
I li molesta el soroll. I clar, com ella toca el piano, doncs, clar, doncs ja comença el conflicte.
Llavors jo...
El conflicte dura res.
Sí, dura 10 segons, però vaja.
Se pica la porta, no?
Jo pensava que la pel·li aniria de les... Perdó, les putadetes que es farien entre ells, per contraparet, no, i que va, però si són 10 minuts...
Vecino! Vecino!
Al cap de 10 minuts, cadascun se senta el seu cançó de la paret i comença a parlar, s'està bien así, ¿verdad?
Parlen de
paret. Sí, sí. De fet, tenen una cita, un sopar, a quatre, amb un amic i una amiga, i el tenen al sopar de cara a la paret. Perquè l'altre costat de la paret estan els altres.
Clar, perquè puguin estar sopant.
I aquí és quan et vols ja llançar per la finestra.
Jo només,
perquè,
jo només...
perquè la pregunta és, si volguessin tenir converses o sopar junts, no poden trucar
no,
a la porta
ell,
de l'altre?
No, perquè ell té agorafòbia.
Ah, té agorafòbia!
No surt de casa.
No surt de casa.
Un moment.
Perquè té un trauma del passat.
Vale. Home,
ell té agorafòbia, d'acord? Ell té agorafòbia, però el truquen per telèfon, d'acord? I li diuen, oye, Javier, mira, que se m'ha llevat el cotxe a la grua, que se puede traer mi dinero. I el tio surt de casa. Tens una agorafòbia rara, amic meu. Una agorafòbia molt estranya tens.
Fixa't que quan surt de casa és quan li fan l'oferta, els de Toys R Us, per patentar un dels seus invents. Aleshores sí que no tenim agorafòbia, quan parlem de dineret.
No, jo només volia dir, afegir finalment, que jo sé que hi ha maneres, perquè això ho he estudiat a casa meva, que no has de fer cap obra, et posen uns panells...
Uns plafons.
Acústics, que absorbeixen absolutament el so i no sent res. Són primets, no has de fer cap obra, no has de demanar permís a ningú, perquè la premissa és que hay que hacer una reunión de la comunidad. No hay que hacer ninguna reunión de ninguna comunidad.
Pots fer unos huevos.
Vas,
no, perquè són...
Te vas a l'Ikea, te compres unos paneles, los pones, Aitana, los pones en la paret, ¿vale? Que són com unes hueveres.
Unes hueveres. Posa't unes ueres, home.
Compra't 100 dotzenes d'ous. M'està cridant a l'oïda, eh?
A l'Heroi Merlín, a l'Heroi Merlín.
Seria terrible, eh? Deu ser terrible. Com
és que no s'ha de fer cap obra.
Han intentat fer Amélie.
Ah.
La referència a Amélie, estèticament.
He vist uns colors,
de la parella que no es veu.
Colors pastel.
Del veí amb el batí. I dius, ostres, tu, la còpia.
És que vas a la botiga. És que, escolta'm, vas a la botiga.
Anem 20 anys tard, no, la còpia?
Sí, una miqueta.
I després jo...
Què fa falta? Uns panells i una grapadora.
I deixa'm demanar... No, volia demanar el Goya per Miguel Ángel Muñoz, per aquesta pel·lícula, perquè el personatge de Miguel Ángel Muñoz és la veritat.
Miguel Ángel Muñoz, que fa, atenció, Miguel Ángel Muñoz, de director d'orquestra. Com posar el xaval, com es diu aquest del CIF?
El Jaime Llorente.
Com posar Jaime Llorente de director de la NASA.
I saps com li diu a Aitana?
Colibri.
Le petit colibri.
Per cert, una cosa, m'envia un missatge a Francesc Orella, ara, que ens està escoltant, per cert, i que ha tret pel·li aquest cap de setmana, però ja mirarem de convidar-lo a veure si podem xerrar amb ell.
I que treu sèrie d'aquí res.
La pel·li més vista d'aquest cap de setmana, eh? Menudes pieces.
Sí, ja va ser la número 1 a la taquilla. I que d'aquí un parell de setmanes estrena El caso Assumpte.
Home, doncs que vingui, perquè xerrem amb ell una estona.
Francesc, la setmana que ve comentem menys
pieces. Bueno, la setmana que ve ja veurem, espera, que si pot i no pot amb el poble.
No,
ja està,
tancat.
Francesc. No pots decidir això.
No, sí, home. Escolta, Francesc, t'esperem aquí, sobre 2:15, d'acord? Ei, una cosa, Francesc, porta unes pastes.
No, 1:15 del migdia. Apa, que vagi bé, eh? Blai Morell, Òscar Broc, Toni García, Noemí Escribano, adéu-siau, eh? Adéu.